torna al millor cinema amb el Barcelona Film Fest.
Aquest any ens visitaran Meg Ryan, Richard Linklater, Belén Rueda, Vincent Pérez i David Verdaguer, entre molts altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis després de les projeccions.
Del 18 al 26 d'abril, vine als cinemes Verdi de Barcelona. Entrades a la venda a partir de 4,90 €. Més informació a bsnfilmfest.com.
Via Lliure. Podcast.
Dos quarts de 12 del matí. Ara de seguida anem en pantalles, eh? Hola, Toni, hola, Blai, hola, Òscar.
Hey,
bones hores, per començar, oi que sí?
Sí, és bueno, una casa, ja,
Veig contents, veig contents. Sí. És que m'acaba d'arribar una informació boníssima aquí, ara. Això s'ha de comentar.
Quin, el partit de Blai?
Home. Però com s'ha amagat durant tot aquest temps?
Perquè no se m'ha preguntat.
Fa un mes que se sap de l'afer Enriquez Negreira,
sí.
I ara pots aportar una dada?
Bueno, una exclusiva.
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 A mi em va arbitrar Enriquez Negreira.
Oh! Oh! Bravo! Perdona.
Torna a repetir-ho.
Perdona, però un moment, una revelació una mica, no?
Sí,
una,
no sé.
Una mica de rever.
Poseu-li.
Ara ja és igual.
Repetir,
és igual.
Torna a dir-ho.
Espera un moment.
Torna a dir-ho perquè...
Ja està. La gent ha de...
A mi em va arbitrar Enriquez Negreira.
Pots explicar el context, Blai?
Testimonio.
O sigui, el senyor Enriquez Negreira, sí, que estem parlant ara, i tot, sí, dies, va fer d'àrbitre de futbol, entenc.
De futbol.
No jugaves a la primera divisió.
No. Era
aquest senyor àrbitre de primera divisió.
Sí, però era un senyor que estiuejava a un càmping del Maresme. I llavors hi havia una competició de càmpings. Jo anava a un càmping, quan era jovenet, anava a un càmping del Maresme, càmping Roca Grossa, a Calella. Càmping Roca Grossa,
Roca Grossa, a Calella.
I hi havia un torneig de càmpings, i ell estava...
Torneig de càmpings, eh?
Sí.
És molt gros, això, que està explicant.
I Enriquez Negreira anava a un dels càmpings, i al carro de Canet de Mar.
Càmping, el carro de Canet de Mar.
El carro. I la final va ser el càmping...
L'estem veient ara, el 324, eh?
No anava vestit així.
Anava vestit de carrer, no?
Bueno, no, una samarreta, amb bambes, no anava...
Amb bambes, eh?
Sí, no.
Vull dir, no anava així.
No,
i no anava tampoc...
No anava de negre.
No, i tampoc no anava amb banyador, per
no,
exemple.
No, tampoc. Calça curta.
Va fer un bon arbitratge?
Ell va escombrar una mica cap a casa, però...
Es jugava a Canet, entenc.
Sí.
Casero.
Però va guanyar l'equip visitant, que eren nosaltres.
Oh! Malgrat Negreira, eh?
Malgrat Negreira.
Amb una actuació estel·lar teva, no?
Bueno, jo era el porter de l'equip titular.
Ah, sí?
Sí.
De l'equip titular?
Era el porter titular de l'equip. Hi havia un...
Va fer suplent. Va fer moltes...
Unes quantes, sí. Eh? Jo era molt palomitero, en aquella època.
Vale,
sí, era bastant...
Era un porter d'aquests actius.
El titular del dia,
Aquí on em veus...
I no vas veure... Perquè això de quan estem parlant?
Mitjans finals dels 80. Encara estava en actiu, Enriquez Negreira.
Estava en actiu d'àrbitre professional de primera divisió. I va venir a retirar els xavals aquests aquí al càmpic.
Era aquella època que a l'estiu encara... La temporada no començava el 20 de juny.
Tu vas notar alguna cosa estranya?
Se li va caure un sobre.
Un sobre, algun maletí, potser...
Home, bueno, campino...
Jugava amb un maletí.
Vaig veure que... Vaig
amb unes manilles.
Perquè té poc el Robin.
Un maletí amb unes manilles i corria per tot el cap.
No el deixa la taquilla ni boig. No, esto me lo quedo yo, tranquilos.
És fortíssim, tot això.
Però sí, dius que la mitjana...
Notícia aquesta hora del matí, 11:34, la notícia, el filo de la notícia, Blai Morell va ser arbitrat per Enriquez Negreira als anys 80.
Exacte. Sí,
és que em sembla extraordinari. En un càmping.
Exclusiu.
És que em sembla...
Càmping el carro de Canet de Mar.
Ara ha arribat,
Càmping el carro.
Bueno, escolteu, passarem un moment per la publicitat, però abans he d'explicar una cosa.
Ah, ui.
Perquè avui és dia 11 de març, estem a punt d'entrar a la primavera, ja sabeu que aquí, en aquest programa, quan arriba la primavera, passen coses.
No n'hi ha.
Dissabte que ve,
Dia
18 de març, celebrarem l'arribada de la primavera un cop més.
Ah, les flors.
Sí, les flors. Començaran a arribar flors i plantes per tot arreu, a regalar-ho als oients, una pila de floristeries, per tant, aneu-vos preparant. Què? No, a tu no. Mai.
Els pantalls no en tenim, no?
Escolta.
Però... ja us explicarem exactament què farem. Però hi ha una cosa que va anar molt bé l'any passat, que és una visita, d'acord? ¿Vale? I aquest any, l'any passat vam anar al Carràs, us ho recordeu?
Sí, home, i tant.
i havíem anat en globus també fa un parell d'anys i tot això. I,
encara me'n recordo del dia del globus.
Del dia del globus.
Que no podies cantar coses, que van haver de posar una espècie de...
Perquè no és aquest, el dia del globus. Això va ser un altre dia.
No, que no podies entrar al globus, van posar com un esglaó.
Bé, feia por.
Aquest any anirem i permetrem... O sigui, uns quants oients podran anar-hi per la cara als jardins Marimurtra, que són a Blanes, a la Costa Brava, que són increïbles. No sé si els heu vist mai. No, són escenari de pel·lícula. Mira, ara tinc una foto per aquí.
Ah, que bonic.
Que estan al costat del mar. Sí, és gairebé com si fos Joc de Trons.
Per què no t'envies a mi a Broc allà?
Clar, amb un hotel, sobretot.
I... sí, amb un hotelet. Sí. Broc i jo fem des d'allà la connexió.
Allà hi haurà un grup privilegiat d'oients amb més de... que poden veure més de 3.500 espècies de tots els continents, un jardí que és declarat bé cultural d'interès nacional, Creu de Sant Jordi el 2009, i hi hauran 30 oients que hi podran anar-hi.
Bueno, 30?
28. 30.
20, no. 27. Què heu de fer? 27. Aquest dia teniu programa.
Bueno, sabia si volies venir.
Què heu de fer si voleu ser un dels afortunats per anar als jardins Marimurtra de Blanes amb el Via Lliure el dia de la primavera? Doncs senzill, entreu a les xarxes socials del programa, Instagram, a Twitter, a Facebook, a la que tingueu més a mà, cliqueu l'enllaç que hi trobareu i que us permetrà apuntar-vos al sorteig. Podeu fer-ho tot el dissabte, també diumenge fins a les dues, que és l'hora que acabarem el programa i farem el sorteig. Els afortunats rebreu el correu electrònic, us explicaran els detalls, i dissabte que ve potser sou un dels afortunats que entrareu per la cara a un dels grans jardins botànics que hi ha al país, que és Arran de Mar,
oients, recordem-ho.
Que té unes vistes meravelloses, 30 oients als jardins Mar 26, i Murtra
26 perquè
Blanes.
La Noé està embarassada i compta com tot.
11 i
36 oients.
11 i 36 minuts. Va, fem res, dos minuts de pausa i arrenquem, que tenim molta feina amb les pantalles. Va.
Dia lliure amb Xavi Bundó.
Cinc minuts i tres quarts, que us ha agradat, eh?
Sí, aquest dia. Què ho ha fet?
Josep Maria.
Josep Maria és Déu.
És Déu.
Josep Maria és Déu.
No, és un altre. Josep Maria Déu és un periodista.
Josep Maria Déu és un, però el nostre Josep Maria és Déu. És Déu. Què he dit?
Que ens embolicarem. Bueno, arrenquem perquè demà és el dia de la gala, ja, eh? Demà és el dia dels Oscars, eh? A veure... Ah, no, que jo he de fer... Perdona. Fem les adaptacions normals, és veritat.
Sí, home,
ha quedat aquí.
De veritat.
5 minuts i 3 quarts.
No, sí. Comences
tot. 5 minuts i 3 quarts.
Són gairebé 3 quarts. Ell no se sap el guió.
Prou.
500 años haciendo radio. Ahí está Javier.
La frasera.
Javier Bundonga.
Si tienen que rodar cabezas, rodarán. Pero esto es una mierda.
Javier, ¿te gusta la radio? Te gustaba.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia.
Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Noemí Escribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia.
Bon dia.
Bravo! L'he vist anant de cantó, una miqueta. Estava, l'avió estava torçant-se.
Sí. Semblava com la grua.
Estava com l'helicòpter aquest de la DGT, que es va estavellar.
La grua desenroscarà, la grua aquesta, en qualsevol moment.
Primer he pensat que és que algú l'estava fent funcionar, m'ha dit, no, és el vent.
No, és el vent, és el vent.
Escolta, estem pensant...
És la nova atracció de Porta Aventura.
Estem pensant en incloure a pantalleros a un nou membre, que és el conductor de l'helicòpter de la DGT. És aquest senyor...
Home, aquest és mític, eh?
Fumant de crack i de...
Ui.
No, però és que el millor d'aquest cas, és que ho hem d'explicar una miqueta, sí, és que el tio s'estavella amb l'helicòpter, va drogat i tal, i pensa, què puc fer per escapar? I el tio es posa a fer autostop.
Per sortir d'allà.
Amb l'helicòpter a darrere, en flames.
Fumejant.
I el tio amb el mono de la DGT.
Sí, és el vostre nou crack, eh?
Nou
pensa que vindria a pantalleros amb un helicòpter fent acrobàcies. El veuríem des de la finestra, quan arriba.
Que diu un senyor, va sortir un senyor, Antena 3, que deia, hacía trompos en el cielo. Que és un concepte que m'encanta. Trompos amb un helicòpter.
Com si fos Fernando Alonso, tu.
Bueno, va, que venen els Òscar, que venen els Òscar, que venen els Òscar. I a més, una cosa...
Bestial.
No, que ens ha passat una cosa, que és que... Però han avançat l'hora.
Sí.
Tu saps la de nits d'Òscars que hem fet, que vinc a aguantar fins a les dues o a quarts de tres de la matinada, i aquest any comencen a la una.
Sí, perquè fan canvi d'horari esta gent. Units, avancen l'hora.
Tothom a córrer.
I tothom a córrer.
I a córrer, eh?
Vinga, a la una.
Però vés a saber quan haurem acabat, ja.
No, tu al principi has de posar el teu WhatsApp clàssic. Sembla que està molt dia.
A quarta de 5, en teoria.
Aquest com Broc diu, aquesta sèrie estic completament in, que saps que no anirà cap lloc.
Que no anirà enlloc.
Quarts de 5 hora d'aquí, o sigui que...
Escolta, una de la matinada fins a l'hora que sigui. Evidentment hi haurà programa especial de RAC1, si voleu seguir-ho, i aquí estarem. Però... jo us anava... Clar, l'anfitrió és Jimmy Kimmel,
sí?
No, que ja ho havia fet, i crec que va ser l'any de l'error de La La Land, pot ser l'últim que va fer-ho?
Pot ser.
Oi?
Sí.
Va fer una gran gala, crec que recordar, que els que estàvem aquí.
Sí, consecutives.
Una gran gala, molt ben executada, sí. Molt ben...
I
la cagadeta final aquesta, d'equivocar-se...
Però Kimmel és una elecció, jo crec que, ideal. O sigui, és un tio que té el sentit de l'humor adequat, és un tio intel·ligent... Jo crec que té respecte a tota la comunitat d'actors i humoristes. Per mi és l'elecció perfecta.
Home, i després de l'experiment de l'any passat, amb tres presentadores, venim de dos anys que no hi va haver presentador...
Sí, és una miqueta més conservadors
No, i que el tio fot gràcia. O sigui, és un tio que té gràcia. Ja està.
Bona elecció.
I pel que fa a les pel·lícules, sembla que n'hi ha dues que estan allà. Una és Toda la vez en todas partes... Que jo ja em declaro que sóc l'equip Toda la vez en todas partes.
No, jo també, no?
Sí,
oi? Estem aquí. Blai, tu no, eh?
Jo sóc de l'altre.
És de l'Alma sent pena. He tingut una conversa amb Santi Jiménez abans d'entrar. Us volia penjar els de les Almes sent pena.
Va anar al cine. A mi la pel·li em va agradar, eh?
Va anar al cine i diu que volia sortir corrents al cap de 10 minuts, eh?
Crec que a Bollero tampoc li va agradar gens. Recordo una crítica de Bollero.
No, però és molt interessant que siguin aquestes dues que estan competint, perquè són tan... jo crec que no podrien ser més diferents una de l'altra, de ritme, d'intenció, de fons.
Hosti.
I no són pel·lis d'aquestes d'Òscars, per dir-ho d'alguna manera. No són aquestes que...
Bueno, Toda la vez podria ser.
No, però no jo crec que no, eh? Jo crec que són cadascuna al seu camí, però són pel·lis molt abstractes, les dues. Són rares de collons.
I tant.
L'adjectiu rar amb cometes.
Toda la vez porta una mica la moda d'aquests últims anys, no?, de Parasites, Coda, una miqueta més coral.
Però té moments...
Sí, molt delirants.
Explosius, saps què vull dir?
No, i allò que vau dir, que me'n recordo quan vam parlar per primera vegada, i després, collons, la vaig veure, vols donar la raó, hòstia, els primers 20 minuts, que no saps on ets.
No tens ni idea que està passant.
Has d'aguantar...
És la gràcia.
Jo, de tota manera... entenc a la gent que veu Alma sent pena i pensa, hòstia, això...
Ah, perquè és lenta, perquè no?
No, perquè és una pel·li que també t'ha de trobar el seu moment, saps què vull dir? Segurament estàs després de dinar, vas allà animadet i tal, entres al cinema, tenen ganes de matar-te.
Crec que ho has dit tu, això, que és la... o no sé qui m'ho va dir, això. No sé si ho va dir el Toni. Que és una de les... és molt difícil que Irlanda sigui un lloc desagradable.
Sí, ho vaig dir jo, és que fan que sigui un lloc lleig.
És molt bonic, però a la vegada unes ganes de fotre el camp allà.
Quan comença els 5 minuts dius, hòstia, quina cosa més maca, quin paisatge i tal, i et comença a sentir oprimit, i penses, prefereixo estar al carrer Nàpols.
No. Tires a l'aigua i anar a veure quan arribes.
No, al carrer Nàpols a la cera, saps què vull dir? Parat. Assegut.
Bueno, estan allà competint, no només de millor pel·lícula, també en el tema dels actors estan molt, molt al damunt una des dels altres, la direcció fins i tot...
Jo crec que els actors estan...
Sí, els dos, els principals estan allà.
Els principals estan allà.
Brendan Fraser, no?
Sí.
Fraser i Blanchett.
I Blanchett.
Sí, jo crec que això està més que...
Encara que, bueno, la de Toda la vez podria donar la sorpresa, potser.
Jo crec que és que Blanchett és tan, com diria... Ho té tot, no? És l'experiència aquesta integral de l'actriu.
Això és la pel·lícula Tar, que Blanchett fa de directora d'orquestra.
Que sembla una biografia real.
Absolutament
ben feta.
Un
personatge de veritat.
Sí,
i després, actor secundari masculí, jo crec que també està escrit que és per Brendan Gleeson.
Tu creus? Hi ha molta gent que diu que és el que podria ser Toda la vez. O sigui, el noi aquest...
Jo aposto fortament.
Com diu? El tapón d'Indiana Jones.
Sí.
Jo aposto fortament per Gleeson, de veritat. Ho tinc claríssim.
Sé
que guanyarà Gleeson.
També té... Ho saps, eh?
Sé que guanyarà Gleeson.
Sí. El que passa és que quan...
M'estàs fent una mica de por.
El problema és que hi ha dos actors per una mateixa pel·lícula nominats com a secundaris.
Sí, també a vegades s'anulen entre ells.
I llavors, clar, és aquesta...
Ja parlarem la setmana que ve.
Hi ha una cosa que sí que m'ha semblat curiosa d'aquest cas, és que tant en categoria masculina, femenina, principals i secundaris, hi ha molt poca gent que sigui... que hagués estat nominat abans. Tens el cas d'aquest Blanchett, que efectivament és guanyadora d'Òscar, i Michelle Williams també, però la resta en general són bastant debutants. Jamie Lee Curtis, per exemple, que està nominada i que m'encantaria que guanyés, no estava nominada mai.
És que de les 20 categories d'actors, crec que 16 són, han estat nominats per primera vegada. Per exemple, els cinc actors principals és la primera vegada que els nominen. Fins i tot hi ha gent com el Bill Nighy, que és la primera vegada que el nominen per un treball.
Bill Nighy no hagi estat mai nominat.
A mi també és molt estrany, sí.
Absolutament.
I després una cosa interessant, que és Ana de Armas, que està nominada per Blond, que va fer un paper molt gran, però la pel·lícula no us va agradar. És molt curiós perquè ho explicàvem al matí, que avui que es dona el Razzies, és la pel·lícula més nominada al Razzies, Blond.
Ah, però això dels Razzies a mi em sembla una vergonya.
Què, et molesta? Em molesta.
Ah, sí? Sí, perquè bueno, van fer això de nominar una nena, també. Sí.
Però van fer Herrera, però clar.
Sí, però ja el mal estava fet. Sí. No sé, a mi això no m'agrada. No m'agrada gens.
A part... hi ha pel·lícules pitjors.
Hi ha pel·lis molt... És a dir,
a mi Blond no serà una pel·lícula com per enviar-la als Razzies.
No.
Però bé,
pues escolta,
jo suposo que el fet que sigui tan pretensiosa, tan recargolada, tan recarregada, els hi molesta, i ho entenc, que sigui tan d'autor, però, home, per enviar-la als Razzies, jo m'ho pensaria dues vegades abans.
Tenim Bardo, per exemple.
Mira, per exemple, Bardo
podria tenir 200 nominacions.
Bardo sí que és Razzies.
Bardo que està nominat a alguna
pel·lícula. Millor fotografia.
Crec,
no? O... sí.
Crec que sí.
I després hi ha tota aquesta cosa de la pel·lícula internacional que hi ha a Argentina 1985, que hi ha tanta gent que li ha agradat, però amb la sensació que la pel·lícula alemanya, que és
Sin Novedad
en el Frente, que està nominada a moltes altres categories, té tota la sensació que...
Una pel·lícula que odien els crítics alemanys, que és una cosa molt curiosa.
Els ha molestat molt.
Molt, perquè diuen
que... situada a la Primera Guerra Mundial, no?
Sí, però que diuen que adapta un llibre i que traiciona completament l'esperit del llibre, que no té res a veure, etcètera, etcètera. L'han posat a parir. O sigui, una mica l'efecte aquest que a vegades...
Pel·lícula molt dura, també.
Molt dura.
El que podem fer és enviar un consell complicat, però que no llegiu el llibre. És a dir, ja està. Així que ho direu de la pel·lícula. Ja està. És així de fàcil. No llegiu mai els llibres de les pel·lícules.
No aneu a veure les
pel·lícules. Intenta dir-ho en alemany, Brock.
Se'n fa Handenburg
un embotter. 10 minuts, de veritat. Avui tenim un dia de... tenim un dia d'alemany insuportable. 10 minuts i arribarem a les 12 en punt del matí. Ara de seguida repassarem pel·lícules, que ja escrivim i a totes aquestes coses. Però abans els consells dels supermercats Consum. 9 minuts i arribarem al punt del migdia. Va, anem amb les estrenes, més enllà del tema dels Oscars. Una franquícia d'aquestes que no s'acaba... Tinc la impressió que no s'acabarà mai.
No.
Però ja no sé quants anys que l'anem arrossegant.
Mira, des del 96.
96,
crec,
eh?
Crec que es va estar a la primera.
Imagina. Què passa, que et grinyola la cadira?
Sí, no és la cadira. No és la
com
cadira,
la porta d'un castell, el jovencito Frankenstein.
A veure, moltes. Silenci.
Però que no és la cadira, són els genolls.
Pas.
És Robocop. És Robocop.
Soc jo movent-me.
És la crua.
És la meva columna vertebral.
Bueno, va, anem amb una això, franquícia de terror i d'humor terrorífic, diguem-ne, també. No sé, eh?
Humor.
Ah, no, perquè té l'altra... Sí. Com es deia?
Scary Movie.
Ja, aquella sí que tenia.
Aquesta és Scream. Hi ha la sisena... No podrem parlar de res.
No,
Scream 6. Es continuen veient màscares, de Scream.
I tant.
Sí, oi, clar, és que...
És una icona cultural.
Ja ha quedat com un emblema de la cultura pop.
Totalment.
Absolutament. Igor, és que crec que molta gent la té a casa per fer tot pels crios.
Sí.
Els crios se la posen a Halloween, suposo que tens a saber per tenir un assassí sanguinari, però bé.
Sisena pel·lícula d'Scream, està bé?
Per mi sí. Per mi sí, perquè veníem d'una cinquena part que era, sincerament, era molt fluixota.
Torrota.
Molt. Dolenta. Era molt fluixa. Sí. A més, era més una pel·lícula sobre Scream que no una pel·lícula de terror. I això a mi em molestava, perquè, hòstia, en el fons, tu vols veure una pel·li de terror, tu vols veure ja sang i fetge.
La saga sempre ha jugat amb aquest element meta.
Sí,
sempre.
I aquí també juguen, amb aquesta, sí, amb aquesta pel·li.
Perquè des del principi ho deien, no? És que ja no me'n recordo molt de la primera, però la Scream 1 ja deien que els passos a seguir...
Les normes per sobreviure a una pel·li de terror, què no has de fer, què has de fer, i això s'ha anat... ha anat augmentant amb totes les pel·lis que han anat fent.
Llavors, en la cinquena part, el que feien era unir el repartiment original amb un repartiment nou, i aquí ja el repartiment original ja queda bastant de banda. De fet, només n'hi ha una de les, un dels tres protagonistes de la primera nissaga, per dir-ho d'alguna manera, que és la Courtney Cox, i la resta tots són nous. I el que fan aquí és fer canviar l'acció, el lloc de l'acció, no passa a Woodsboro, que era la al poble on transcorria tota l'acció de les pel·lis de Scream, i se'n van a Nova York. I això jo crec que beneficia la pel·li, i després del fet de que sigui una pel·li amb molta més violència que la resta de pel·lícules. Va molt més a sac, no?, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha més sang, hi ha més assassinats, molt més violents, i això jo crec que beneficia a la pel·li. A més, també és veritat que no deixa de banda les referències cinèfiles. Jo crec que és una pel·li que, a més, està millor rodada, el guió està millor. Sí que és cert que va de més a menys a la part final, i també demostra que poden fotre 5 ganivetades i que no et maten.
Ah, no, mai. Mai, no es mor ningú.
I que sobrevius.
Això és llei de pel·li, d'assassinats en sèrie, que no es mor ni que li...
No, però ja no parlo de l'assassí, ja parlo de les víctimes. Ja parlo de les víctimes. Poden fotre 5 ganivetades i sobrevius.
Sí, no m'ha agradat tant com el Blai. Ja saps que diu carta d'amor al cinema i aquestes coses. Em sembla que el fet que sigui menys autorreferencial l'ajuda ja, perquè ja estic una mica fart del joc, del joc, del joc, la metapel·lícula de terror, i demostra, bàsicament, que és que el cinema de terror és... O sigui, no el pots matar. Sempre torna, és un cinema que funciona molt bé a les sales.
Que és barat.
A la gent li agrada el gènere, però és veritat que a nivell, diguem-ne, com més gran, no? Com més crític, com més de... Bueno, el cinema de terror sempre ha sigut una mica la cosa petita, però sí. A nivell de públic, a la gent li encanta anar a passar por, i mira els resultats de taquilla... Han sigut els interessants de tota la franquícia.
Com, ah, sí, a nivell de crítica, és com una mica el gènere pària, per dir-ho d'alguna manera, però a nivell... Sempre hi ha, tots els anys, una pel·li o dues pel·lis que han estat un fenomen. No vam parlar de Terrifier, però aquest ha estat un fenomen brutal.
Truquen per telèfon? I tenim... Truquen per telèfon ja no, en aquesta saga d'escriptes.
Hi ha trucades.
Hi ha trucades, eh?
Sí. La primera escena, més, jo crec que s'ha convertit en marca de la casa. Clar. Hi ha d'haver la trucada. El que passa que és diferent de la resta de pel·lícules.
What's your favorite scary movie?
Va, anem per la segona de les estrenes. En aquest cas, una pel·lícula Sales que va passar... No, va passar per Venècia, triomfant.
Lleó d'Or.
Es va endur el Lleó d'Or i es diu La Belleza i el Dolor.
Photography is like a flash of euphoria. And gave me a voice.
Imagino que no diràs que està malament.
No, està bé.
Està bé.
No és una pel·lícula, eh? És un documental.
És un documental. Sí,
un documental. Són pel·lícules, també.
No sé si la gent se'n recorda d'aquella minissèrie que van comentar en el seu moment de Dobbsick, que era aquella protagonitzada per Michael Keaton, que explicava la història d'aquella...
La crisi dels opioides.
Ah, exacte.
L'oxicontin.
En clau de ficció, tot i que estava basada en una història real, doncs, d'alguna manera, aquí es toca el tema... perquè la protagonista, que és una artista, una fotògrafa, la Nan Goldin, doncs va ser víctima d'aquests opiacis. I el que fa és explicar no només el seu activisme contra aquesta gent, el Sackler, contra aquesta família, propietaris de la farmacèutica, sinó que, a més, el que fa és aprofitar per explicar la seva història, la seva vida, una vida doncs, bastant dura i bastant tumultuosa.
Una vida que ens porta a la contracultura de Nova York dels anys 70, i també dels 80, i amb tot el que va suposar allò pels seus integrants. Recordem que als 80 apareix la sida i comença a matar moltíssimes persones. I això també ella ho combina amb fragments de la seva vida, que és una vida turbulenta. És una vida duríssima, amb una família desestructurada, etc. No vull explicar més perquè la gent ho vegi. I tot això a la vegada es combina també amb aquesta crítica, aquesta obsessió de la fotògrafa, de l'Anna Golding, per ser una fotògrafa reconegudíssima al món de l'art, aquesta obsessió contra Purdue Pharma i contra la família Sackler, perquè ella va patir l'addicció a OxyContin i ho va patir de veritat. I com ella fa performances a diferents museus per exposar les vergonyes d'aquesta empresa. I per què dic que fa performances a museus? Doncs perquè els Sackler netejaven la seva imatge aportant donacions molt sucoses als principals museus del món. I fins i tot n'hi havia alguns que havia sales senceres amb el seu nom, amb el nom de Sackler. I el que aconsegueix aquesta fotògrafa a base de fer aquestes performances i a base d'aquesta insistència, doncs aconsegueix que els museus rebutgin, comencin a rebutjar les donacions i els diners dels Sackler.
I fins i tot alguns d'ells, doncs, retirin el nom del Sackler d'aquestes sales.
És molt interessant, això, perquè els Sackler se salven d'anar a la presó, perquè tenen molts diners, però almenys la batalla que ella guanya és aquesta batalla de que els museus deixin d'acceptar diners d'aquesta gentussa.
Si voleu mirar Dobbsick, la sèrie de Disney Plus, ho expliquen força bé.
Em quedaré amb la sèrie sempre, sí.
Com un complement, però a mi el documental em sembla molt, molt interessant, i sobretot aquest retrat de la contracultura neoyorquina, i com al principi del SIDA el govern americà fa tot lo possible per dir que allò no...
Reagan.
No saben què és, no tenen clar, que podria ser una cosa que no saben d'on ve, etcètera, etcètera, fins que hi ha un reconeixement de que hi ha una malaltia, que és una plaga, però a mi em sembla bastant fascinant el documental.
A mi el que m'ha passat és que m'ha semblat una mica erràtic. perquè...
És que parla de moltes coses.
La part de la vida d'aquesta fotògrafa em sembla molt interessant, tot això de la contracultura que dèieu. Em sembla que la part de la seva vida em sembla superinteressant, però això va intercalant-se amb tot això dels museus i no porta un ordre cronològic i al final és com, vale, les parts que m'interessen són les altres, o potser si ho haguessis portat d'una manera més cronològica hagués estat com millor. Em sembla una miqueta enrevessat i jo crec que això... per mi perd una mica, però sí que és molt interessant.
Mira, punt del migdia. Per tant, la pel·lícula, i la recomaneu tots.
I sí, és molt recomanable.
La bellesa i el dolor, que està a sales després d'haver triomfat per Venècia. Fem una de ràpida per plataformes i anirem per sèries.
Sí, sí.
Estrena plataforma després de 5 temporades, perquè això és una sèrie que s'ha convertit en pel·lícula.
Exacte.
Sí.
La BBC va triomfar i... continua interpretant el mateix actor?
Sí.
Idris Elba continua sent Luther.
Detective Superintendent Schenck.
Aquest Luther, que és un inspector de la policia, no?, i que va tenir molt èxit, són 5 temporades de Netflix i que ara es converteix en pel·lícula.
També a Netflix.
Com a camí em sembla interessant, que passin aquestes coses. No?
Ja havia passat amb Deadwood, per exemple.
Però sí, no és molt habitual, eh?
Sí. Ja no és gaire habitual. Acostumen aquestes pel·lícules a ser molt pitjors que la sèrie.
Ja.
Almenys l'experiència que jo he tingut sempre ha estat així.
Concentrar l'esperit d'una sèrie en una pel·li, de vegades és complicat.
En Breaking Bad fins i tot ho va fer.
I aquí passa el mateix, tot i que, aviam, és una pel·lícula, un thriller, detectivesc, policial, bastant enrabassat.
De fet, el pots veure, jo crec, sense haver vist la sèrie, perquè jo, de fet, jo, Luther, la sèrie no l'havia vist, he vist la pel·li i jo m'he enterat de tot.
Doncs jo diria que és... gairebé hauries de veure almenys dos o tres capítols per entendre tot, perquè hi ha molts personatges que són recurrents, etcètera, i jo crec que et perds moltes coses, sobretot sobre el background dels personatges, si no has vist cap episodi. Òbviament funciona de forma individual, està pensada per això, però és una mica complicat...
Milloraria l'experiència, no?, en tot cas, Toni, si veus la sèrie.
Això també és una mica molest, com mostres per disfrutar la propera de Vengadores, has de 36 pel·lícules...
El món Marvel aquest, per enterar-te d'alguna cosa has de veure...
No, també et dic una cosa.
Què?
El guió d'aquesta
pel·lícula. Sí, té un moment delirant. Sí.
No, està escrit en paper de vàter, perquè el...
Té moments delirants.
El paper de... No, escrit en paper de vàter perquè l'autor sap que potser en algun moment l'hauria de reciclar. Perquè, de veritat, que comença... Primer que l'assassí de la pel·lícula... Sí, expliquem. La pel·lícula comença amb Luther entre reixes, està a la presó, i un assassí en sèrie, un cervell criminal...
superintel·ligent.
Que és, aquest... actor, l'Andy Serkis, que, carinyo, té cara de ninot.
Bueno, el Gollum.
La veu del Gollum.
El tio, o sigui, clar, jo crec que abusa moltíssim...
Molt, sobreactua.
D'aquest rotllo de...
Soc molt dolent i estic molt boig.
Sí,
la perruca,
no sabeu què es puc fer.
Va ser un dels dolents de Wakanda, del Black Panther, no?, de la primera, i efectivament, nostres, feia ja aquest paper d'estic molt boig.
No, perquè es posa un nas i un bigot i ja ningú el coneix, coses una mica absurdes, no? Va pel Met, no sé, fa unes coses... Si la pel·lícula acaba una mica sent el Cirque du Soleil, saps què vull dir? Només falta aquell senyor xinès que trepa per la barra.
Fes moviments de cama, eh?
Ja ho tindríem, t'ho dic de veritat. Hi ha un moment, perquè fan com... Clar, si la pel·lícula es podia haver quedat amb un policia perseguint un assassí, que és un esquema que més o menys coneixem, però vol ser molt més ambiciós.
Sí.
Vol ser molt més ambiciós, ja entrem en una espècie de complot gegant, hi ha un munt de penya ficada i tal, però no tens escalers.
Ja, llavors és un problema.
Se te'n va una mica de la mà, m'entens o no? No, acabem un búnquer... No,
i que també hi ha girs de guió que dius, ostres, això què és? Això en tu compro, però
no ho ha acabat. No us ha acabat.
De totes maneres,
és entretinguda.
És molt entretinguda. Sí,
compte que la gent no es pensi que la pel·li és un bunyol. És una pel·li que passa bé. És una, ja t'ho dic, una intriga de detectius policial a manades d'olla d'aquestes que deixen una mica quadros, però dius, bueno...
Però és veritat que sí, abans de veure-la, fas així... T'obres el cervell, treus el cervell, el poses al costat dels veguins, tornes a encar-te el cap, les disfrutaràs molt més.
I que va a velocitat de creuer.
Com comencis a pensar exactament, hòstia, aquest tio, com ha aconseguit això? Allò ja ho tens perdut, és una batalla perduda.
12 i 3. Encara farem una mica de sèries, però abans tinc el Quim Salvador aquí al costat, perquè hi ha notícia d'última hora. Hola, Quim.
Hola.
Estàvem parlant del cas Negreira tot aquest matí. Ui. I hi ha
He destapat algú, Xavi. No. He destapat ja.
Quim està tan sobrevist, Florentino Pérez.
Des del càmping del carro hem dit que no s'ha jugat mai aquest partit.
Carella contra Blay.
Fa un mes que va destapar-se el cas a través dels companys de la cadena SER, de Ràdio Barcelona, i hi havia una institució i una persona que no havia parlat, que és Florentino Pérez.
Ai, 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 ai.
Parla Blai Morell del complot de Negreira al càmping.
I el carro, Canet.
I hi ha hagut, efectivament, un comunicat al Real Madrid.
Sí, fa pocs minuts. Ui. Diu així: ante la gravedad de las acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el Fútbol Club Barcelona y dos de sus presidentes por las sospechas fundadas de corrupción y sus relaciones con quien fuera el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira,
ahí,
el presidente, entenguis, Florentino, sí, Pérez, ha convocado con carácter urgente a la Junta Directiva mañana domingo 12 de marzo de 2023 a las 12 en punto a fin de decidir las acciones que el Real Madrid estime oportunas en relación a este asunto. Per tant, toc de corneta de Florentino Pérez, reunió de la Junta Directiva del Real Madrid demà al migdia per analitzar quin ha de ser el posicionament del club blanc.
Però si i... la directiva és ell, no?
Sí, 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 no, no, hi ha cosa. No hi ha d'acords d'accions al Madrid.
Et toca de ple, Bundó, demà a les 12, no dius?
En relació a la implicació del Barça al cas Negreira.
No, és que, efectivament, no havia parlat, hi havia tot de càlculs al voltant de la... de qui li interessava què, si la Superliga per mig, i ara de cop Florentino Pérez diu que convoca en diumenge la Junta Directiva amb caràcter...
I jugant aquest migdia. Exacte. No sé si es podrien reunir...
Bueno, ja, clar,
sí, no passa que seran tots al Bernabéu. Bueno,
és que, de fet, això és, doncs no, això és interessant. Vull dir, quan es fan aquest tipus de coses, tenen efectes.
Claríssim intent de boicotejar el Via Lliure.
Exacte. Bueno, Javier, doncs ja veurem demà. En tot cas, la notícia ara és que es reuneixen, però que tenen previst fer algun tipus d'acció davant de les notícies.
Hi ha una setmana d'un Barça-Madrid al Camp Nou, que fa la Lliga.
Han d'escalfar-lo.
12 i 5, gràcies, Quim.
Fins ara.
Va, anem per sèries, perquè la setmana passada diem que s'havia d'estrenar una que havia generat una certa controvèrsia, fins i tot en el rodatge, que és la del Nacho Vidal, que es diu Nacho.
Esta noche tu estreno, Nachete. Las luces.
Què?
Nachete, no,
Nacho. Nachete, no, Nacho.
El diminutiu aquí no... El diminutiu no encaixa. Hauria de ser Nachazo, perquè, clar...
De 3 media. I a mitja setmana ja vaig sentir el Blai. Ostres, pues...
Doncs està malament.
Pues bona sèrie, eh?
Però està bé.
Està bé, eh, la sèrie?
Està bé.
És un retrat de Nacho Vidal?
Sí, el que fa és retratar la joventut, el personatge, d'alguna
manera. Però no t'ho prenguis com una biografia d'aquestes...
No,
és una conya.
No arriba
al... És una conya.
No arriba al sapo bufo, eh?
És molt divertida.
El sapo bufo.
Sí, no, això es veu que no surt a la sèrie tampoc, eh?
No,
vull dir,
no.
Jo crec, retrata els seus primers anys, sobretot quan no era conegut, és a dir, quan no era actor porno, com començava i què feia, com es divertia, i després com ja arriba a la sala Bagdad i allà descobreixen que aquest tio té un don. Jo crec...
De 25.
La sèrie ha trobat el to ideal per explicar aquesta història. Sí, i hem de dir-ho.
Sí,
és a dir, et pot agradar més o menys...
I hem de dir-ho!
No, clar! És que
ets el bronzo, el justiciero de la ciutat.
No, perquè molta gent es pensa que és una sèrie molt cutre i realment és d'aquestes últimes sèries basades en celebritats espanyoles que més m'agrada.
El
No, Cristo Rey.
Però quan esteu dient el to, què vol dir? Pues, quin to entro?
És un to excessiu. És molt difícil fer una sèrie d'aquestes característiques i d'aquesta temàtica sense que sigui cutre i que tingui una factura horrible... I no és el cas. O sigui, la sèrie es veu que està ben treballada, que té bones idees i que l'actor principal està molt bé i tot. O sigui, que t'ho passes bé veient aquesta sèrie.
I es recolzen referents com Boogie Nights, que quan parles d'aquest món del porno, que segurament és la pel·li referent d'alguna manera, però aquí ho fa en un to molt conyon.
Sí,
molt festiu, amb molt de color.
No, i Martinho Rivas està sorprenentment bé.
Sí,
super
bé. La veritat és que sí.
Fent de Nacho Vidal, Martinho Rivas.
Te'l creus, tio, te'l creus. Està fantàstic. I m'agrada aquest to excessiu, passat de voltes i kitsch, que jo crec que és el perfecte pel personatge.
És que si aquesta
és el món d'aquest personatge.
La mateixa història la intentes explicar d'una forma més o menys seriosa...
I no funcionaria.
Et dones un hostiot.
Clar,
aquí el referent potser més directe és el que vas dir tu abans, Toni, Pam i Tomi, jo crec.
Sí,
Pam
i Tomi també. Té un aire. I no es tallen, eh? És a dir, el veus consumint drogues, veus fent totes les malifetes que feia quan sortia de nit. Els veus a una sessió de Chimo Bayo, que és meravellós. Aquell episodi és ideal. S'ha brut el bacalao, o sigui, realment...
Combinant el format videojoc, també...
El videojoc, també... L'ambientació de València dels 90, finals dels 80, també molt bé.
Té un munt de troballes de guió, jo crec, que estan molt bé, sorprenentment bé.
És divertida.
I tota la resta de recolliment acompanya, perquè l'actriu que fa la seva companya està molt bé, i surt el Belén Cosa en un paper que li va de conya, i a la Pepa Charro que fa de la Juani del Bagdad.
És que la tropa de la sala del Bagdad, de veritat, està molt ben trobada. Està molt ben trobada.
Un d'ells és de Dusoto.
Ah, sí?
Sí.
De què fa l'Edu Soto?
És un dels que fa performances.
De les campanes.
Performances, però no preguntis més.
Aixeca campanes.
No preguntis més.
El campanero.
Perquè després és tu mateix que dius, bueno, prou!
Va. Escolta, ens queden uns... pocs minuts. Fem
Perry
alguna cosa...
Manso.
Voleu fer Perry Mason? O voleu fer el tema dels Sky?
Jo faria Diofer.
Va, Diofer. Anem a Sky Showtime, que és la plataforma preferida d'Òscar Broc.
És així. Sí, sí.
Ja ho va dir la setmana passada.
I no és aquesta... la millor del món. La millor plataforma de tots els temps.
De tots els temps. En aquesta sèrie que es diu The Offer i que va sobre El Padrino.
Sí?
Sí. Listen here, Bob. Paramount is going to come crashing down.
Que això és una sèrie documental, entenc?
No, no, no.
No,
no, no.
És una ficció.
De ficció.
Ah, ficció. Sobre el rodatge del Padrino.
Molt boja. Sí.
Sobre el rodatge, però també sobre la gestació del projecte.
Sí. Ah.
Perquè va costar Déu i ajuda aconseguir tirar endavant aquest projecte per mil i un factors. Entre ells, jo crec que el més destacat, la participació de la màfia en tota aquesta història. No explicaré quina és la participació, ni com entren, ni com surten, etcètera, etcètera, però que la gent sàpiga que la màfia va tenir un paper important en la gestació d'aquesta pel·lícula i està molt ben parida. De veritat, és una pel·lícula magníficament ambientada.
És pel·lícula, això?
Sí, sí. És una sèrie magníficament ambientada.
És que ell creu que és una...
Ha vist un episodi.
Això que em passa a mi a tota l'estona.
Els capítols duren una hora.
Aquest pilot no ha acabat com jo pensava. I era una pel·lícula, ja s'havia acabat.
És que duren una hora, bueno, almenys els episodis que he vist duren una hora, el que passa és que no es fan gens llargs perquè et fiques de seguida a dins aquesta història, que és una història absolutament disparatada, surrealista, de vegades, i que semblava que era una pel·lícula que no es anava a fer mai i al final es va aconseguir treure endavant.
Sí que és veritat que la sèrie... Aviam, té elements que els han ficat allà. Hi ha més pa que formatge. Mm-hmm. O sigui, no tot el que explica la sèrie va passar en realitat. Mm-hmm. Això és, com a mínim, això és el que diuen.
No, però ho fan,
però, exacte, però ho fan de tal manera... Hosti, és que la sèrie està molt... De fet, darrere de la sèrie hi ha el Michael Tolkien, que era el guionista del Poe de Hollywood, de Robert Altman.
Sí.
I és un tio que coneix molt bé aquest mundillo. I jo crec que li ha donat un toc molt, molt especial.
I un premi, un premi especial pel personatge de Mario Puzo, que és l'escriptor que va escriure la novel·la original, que està tota l'estona amb un entrepà o un tros de pizza o un tros d'alguna cosa que engreixa a la manaca sense parar.
Plats de pasta. Que t'entra una gana.
De fet, hi ha un moment que el truquen per telèfon i el primer que li diuen és Mario, què estàs comiendo?
Escolta, i una última cosa. Dilluns ja està, eh?
Sí.
Dilluns ja s'ha acabat lo de les sofàs, eh?
Últim. Quina llàstima.
Últim episodi, això, eh?
Ai.
Però, bueno. Sky Showtime...
Ara!
I porten una sèrie de videojocs una altra vegada, que és Halo.
La mateixa qualitat.
Halo, una mica...
Halo! Una mica cabaret, eh? Halo!
Halo.
Master Chief.
Halo.
Però això que els que en sabeu més de videojocs és un videojoc...
El que sabeu més de videojocs és la Noé. És un videojoc molt conegut,
a més. És un videojoc molt conegut, sí. Traslladant aquest univers, tot i que...
Quin univers és, Halo?
Ciència-ficció.
Sí, és ciència-ficció...
No hi ha zombis.
No hi ha zombis. És com...
Una aliança interplanetària, no?
Sí, una cosa així. Tot i que jo només he vist el primer, però jo, pel que he vist, ja s'han pres certes llicències del videojoc bastant grans.
I no t'han agradat,
no passa res.
No, és igual, o sigui, no passa res, perquè també aquesta sèrie té un objectiu totalment diferent. Aquí el que volen... Bueno, és una mica aquesta línia de Sky Showtime, que jo dic, és una plataforma una mica testosterònica, o sigui, els productes són una miqueta...
No t'ho negarem. És.
Això és el que li queda del Broc.
Que està bé, no, o sigui, per desconnectar neurones...
El Broc. I el gat del Broc, que es veu obligat també a veure tot això. El gat ja està fins la...
El gat
li diu que posi Netflix. Sí, de vegada...
L'he de portar un terapeuta de gats. No sé si el deixo allà perquè parli una hora amb el terapeuta, després torna a casa nou.
Però llavors tu no t'ha acabat de fer el pes, eh?
No, el primer capítol està bé, o sigui, secció, ja veus una mica per on van els trets, literalment.
Està ben fet, ja calés.
Ja calés, ja passa.
Es nota que hi ha pressupost, hi ha una intenció d'adaptar el món amb cara i ulls.
Clar, però no és una bona... D'alguna manera, no és un bon suplent a l'estofa.
No té res a veure.
Per cert,
ens quedarem orfes fatal dilluns.
Per cert, l'estofa, últim capítol...
Compte que venen en curva.
Sí,
no comenceu, eh?
Serà divisòria.
No agradarà.
No, hi haurà... Trencarà.
Oi, no.
Trencarà ànimes.
A veure.
Ja sé per on va, ja sé per on va.
Trencarà ànimes.
Quines ganes de veure.
Condó, trencarà ànimes.
No fotem.
Tapa't amb la tovallola aquella que posa al cap.
No miris la tele, no miris la tele.
No miris Twitter.
Papa!
No miris Twitter.
No ploris, papa!
No, és que saps quin és el problema? Que l'altre, amb tota la cursa aquesta dels Oscars, no he vist l'episodi de la setmana passada.
Ara surten les vergonyes.
No, ara és el que surten.
Calleu,
és que em fareu espòilers.
Calleu.
Què?
És el genoll dret, eh? El genoll dret del Toni.
Ara, com m'aixequi, ho sentireu.
Robocop. Sí.
És la
Robocop
ròtula.
García.
Setena part, Robocop. Va, pràcticament un quart d'hora del migdia. Doncs fins aquí, pantalles, acompanyats, com sempre, del Toni García, de la Noemí Escribano, de l'Òscar Broc i del Blai Morell. Va, que vagi bé, eh?
Vinga, adéu.